D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 3. Anem als esports. Ahir va tornar la Lliga de Futbol al Camp Nou i va servir perquè el Barça recuperés el lideratge del campionat de Lliga. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Victòria 5-1 contra el Valladolid amb un Leo Messi estel·lar.
Valverde va treure un 11 amb dos canvis. El primer, Arturo Vidal, suplint el desconvocat Artur. I el segon, Ansu Fati, que va ocupar el lloc d'Antoine Griezmann a l'extrem esquerre. Però totes les mirades van anar a petar a Leo Messi. De falta, el 50è gol. De falta, com a professional, va fer el 2-1 que desequilibrava el marcador. Però va acabar el partit amb dos gols i dues assistències. Una d'elles, el mateix Arturo Vidal.
Oh, increíble. No tengo palabras para hablar de Leo. Creo que, como te digo, es de otro planeta. Todo lo hace bien. Así que, nada, hay que aprovecharlo, aprender de lo que hace él y sacarle provecho al màxim.
L'actuació de Messi va ser la millor de la temporada. Gols, assistències i detalls tècnics com la sotana a Òscar Plano del Valladolid que van fer amb Badalí al Camp Nou.
Bueno, ¿qué voy a decir? Pues es que cada vez que la coge Leo, algo va a pasar. Algo va a pasar bueno para nosotros y malo para ellos. Es que tienen ese talento que no tiene nadie, es que ve lo que no ve nadie.
I a tot això, Luis Suárez va superar Sami Thié i és el quart màxim golejador de la història del club blaugrana. Amb el seu gol contra el Valladolid, el davanter uruguaià suma 185 dianes en 258 partits oficials amb la samarreta blaugrana. A més, Leo Messi, Erika Vidal i Ansu Fati figuren a la llista de candidats als Premis Global Soccer que es donen cada any a Dubai. Messi, dins l'apartat de millor jugador, ha de lluitar amb Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Salah, Mané, Van Dijk i Alisson. A Vidal opta el premi a millor director esportiu i Ansu Fati a jugador revelació.
I fora de l'apartat purament esportiu, en l'extraesportiu, ahir, Salmo, al Camp Nou hi va haver embolic amb la grada d'animació i la presència del conseller d'Interior, Miquel Buch, a la llotja del Camp Nou.
A 10 minuts per acabar el partit, la penya blaugrana Almogàvers i també la penya blaugrana Nostra Ensenya van abandonar la seva posició al Camp Nou després de cridar en contra la presència de Miquel Buch amb crits de Buch dimissió. El conseller d'Interior era aquell dia a la llotja del Camp Nou. Es queixen d'entrada que algú va entrar a la zona de material, a l'espai de material que tenen a dins del Camp Nou a danyar algunes de les banderes i pancartes que tenen, i segon, que els membres de seguretat del Barça no els van permetre mostrar una pancarta en contra de la repressió policial que hi ha hagut aquests dies a Barcelona.
I per això van abandonar la seva zona, que en els últims minuts de partit va estar buida, com a símptoma de protesta. Falten 2 minuts per arribar a 3 quarts. Això va passar ahir, però la jornada de Lliga continua avui. Avui es disputen 5 partits més d'aquesta 11a jornada. Ahir, a banda de la victòria del Barça, l'Atlètic de Madrid va empatar a 1 al camp de l'Alavés. I avui, entre els que juguen, destaca l'Atlètic Club de Bilbao Espanyol, que començarà a les 8 i que, com és habitual, el podreu seguir a Catalunya Ràdio. Bilbao, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui es troba en aquest nou Sant Mamés un equip, l'Atlètic Club, que fa 5 jornades que no guanya contra un Espanyol que s'ha adjudicat els dos últims partits que ha jugat fora de casa.
Sí, Machini i Garitano diríem que són dos cares d'una mateixa moneda, pel que tenen d'arribar amb estats d'ànim diferents, per dir-ho així. A veure, Machini i l'Espanyol arriben amb un estat d'ànim recuperat. Ara ho deies, dues victòries seguides, però fins i tot des del vestidor de blanc i blau es creu que en aquell debut de Machini ara fa 10 dies, en aquella derrota amb el Villarreal, l'Espanyol va ser fins i tot superior. Clarament l'equip ha guanyat en ordre, en solidesa i en solvència defensiva, perquè en 3 partits amb Machini només l'Espanyol ha rebut un gol. I per tant avui es busca claríssimament treure un bon resultat de Sant Mamés per sortir dels llocs de descens. S'agafa l'equip el fet que els 8 punts que té l'Espanyol els ha aconseguit tots fora de casa. L'Atlètic Club de Bilbao, per contra, ara ho deies, 5 partits en cadena sense guanyar, 3 derrotes i 2 empats, no guanya des del 22 de setembre en aquella victòria amb l'Alavés a casa, té un problema amb el gol. És clar que l'Espanyol també el té. Són dos equips poc golejadors, diríem. L'Espanyol només ha fet 5 gols. És l'equip menys golejador, juntament amb el Celta i el Leganés. I l'Atlético de Bilbao doncs, n'ha fet 8, només 3 més. I d'aquests 8, en els últims 5 partits, en aquesta ratxa dolenta que ara dèiem, només ha aconseguit marcar un parell de gols. Malgrat això, malgrat aquesta ratxa negativa de l'Atlético de Bilbao, el seu tècnic Garitano treia ferro a la ratxa.
Sabía que siempre tienes una racha de 4 o 5 partidos que no ganas, eso le pasa a todo el mundo, más a un equipo como nosotros. Al final, cuando ves al equipo, ves el otro día al equipo, ves el día del Valladolid al equipo, pues te quedas más tranquilo, ¿no? Porque el equipo está haciendo las cosas bien y está cerca de ganar, ¿no? Y está compitiendo todos los partidos. Si viera el equipo muy mal, estaría más preocupado, ¿no? Estoy responsabilizado y sabiendo que queremos ganar y cuanto antes mejor, pero desde la tranquilidad de ver al equipo que está haciendo las cosas bien, ¿no?
Doncs avui a partir de les 8, aquest partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol, transmissió en directe de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu, l'Eudald Serra i l'equip del Tot Gira. Però a banda d'aquest partit de l'Espanyol, avui se'n juguen 4 més. Josep Antona, Isa, bona tarda.
Bona tarda.
El Betis-Celta segurament no és el més atractiu, però sí és el ja més dramàtic.
Dos equips amb l'aigua al coll estaven cridats a grans empreses i ara flirtegen amb el descens. Qui perdi avui podria fer fora l'entrenador. El català Joan Francesc Ferrer Rubi, per exemple, va deixar mitges la seva feina a l'Espanyol per la tentadora oferta del Betis.
He passat el duelo de con toda esa ilusión que vinimos y que no hayamos arrancado bien, pues ahí uno lo pasa mal porque tiene ganas de empezar el proyecto desde el principio fuerte y dándole cosas a la afición y al club, pero no ha podido ser y ese tramo ha sido doloroso, pero ahora lo que me queda es pelear al máximo.
A la mateixa situació, el seu rival, el Celta, de Fran Escrivá. També avui al Madrid rep el Leganés a 10:15. El nou entrenador del CUE, Luis Zambrano, reconeix que el Bernabéu ho tindran tot en contra.
Descansado después de no tener este fin de semana el clásico y me imagino que está con más tiempo de haber preparado este partido. Entonces va a ser un rival, si cabe, todavía más complicado.
A les 7 de la tarda retrobaran Albert Celades i Julen Lopetegui, ara com a entrenadors del València i el Sevilla, respectivament. També a les 7 de la tarda jugaran Real Societat i Llevant.
Però encara en futbol, ara mateix estem pendents del Barça femení. Està jugant amb l'objectiu de classificar-se pels quarts de final de la Champions. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està jugant des de les 2 a Minsk, a Bielorússia. No hauria de tenir problemes perquè a l'anada d'aquesta eliminatòria les blaugrana van guanyant per 5-0.
Així és, de moment el descans Minsk 0, Barça 0. Dominic Oler, davant d'un molt bon rival tancat en defensa, les ocasions més clares han estat les de Mariona i Andrea Falcón, el Barça que es classificarà per cinquena vegada consecutiva als quarts de final de la Champions femenina. El sorteig divendres 8 de novembre a Nyon ja pot tocar qualsevol equip que es classifiqui. També l'Atlètic de Madrid en cas que superi avui el Manchester City. Van empatar a 1 a l'anada. El partit comença a 8:15.
Dotze minuts i seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol i entrem en zona de Champions. I és que avui diferents equips catalans disputen partits de competicions europees en els seus respectius esports. Comencem pel bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Barça, que és co-líder de l'Eurolliga, on no ha perdut cap partit, rep la visita del València, que a l'Eurolliga és cué i no n'ha guanyat cap de partit.
Exactament. Per tant, molta gent podria pensar que és un partit senzill i, certament, veient els antecedents a l'Eurolliga, el València ha perdut clarament la majoria dels partits, però, per exemple, la Supercopa CB, principi de temporada, el Barça li va anar de 6 puntets. El Barça està en una fase encara de formació, té les baixes de Pau Ribas, Claver, Delaney, a més a la de Pangos i Artel. El València tampoc té Mike Toby. Per tant, és un partit on el Barça en principi parteix com a favorit. El Barça imbatut, el València no sap què és guanyar i es Betis Lafpesic, exentrenador, entre altres, del València, que parla així del seu rival.
Ellos tienen buen equipo, tienen excelente entrenador. Ellos saben que quieren, muy equipo muy inteligente. Ellos juegan un buen baloncesto.
I també juga avui a l'Eurocopa el Cadí La Seu, que rep a casa el Pix-Pex hongarès a partir de les 8, un rival que és el cué del seu grup i que encara no ha guanyat cap partit.
Exacte, aquest any, Òscar, estem molt acostumats a viure partits d'equips catalans, tant masculins com femenins, i fa difícil mesurar en competicions europees, com per exemple la del Cedis, la de la Penya o del Manresa, quin és el grau de dificultat en base al que tenim a casa. Però en principi el Cedis, que va començar amb victòria la setmana passada, avui rep el CUE, per tant, és netament favorit.
Ahir, derrota del Manresa a la Champions, va perdre 81-63 a la pista de l'Estrasburg, sí. I victòria del Joventut en partit de l'Eurocopa. La Penya va derrotar l'Olímpia per 101-81, però en aquest partit es va lesionar als 3 minuts Sean Dawson, que reapareixia després de 10 mesos de baixa. Males notícies per la Penya.
Sí, estem esperant el diagnòstic, però fa tot l'efecte que és una lesió que, si feia 10 mesos que no jugava, li pot comportar uns quants més. Si és tendó d'Aquiles, doncs podria perdre's pràcticament tot el que queda de temporada un altre cop. I això que ahir, en 3 minuts, ho va fer tot bé. Va fer 5 punts, però la lesió va coartar el seu progrés.
Doncs haurem d'estar pendents. Per cert, aquest Barça-València de l'Eurolliga el podreu seguir a través de l'aplicació i el web de Catalunya Ràdio. I encara més partits de Champions, perquè en handbol, Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
A partir de les 7 i per Esport 3 en directe, directe al Barça. Juga en una de les pistes més complicades de la Champions d'handbol, la del Flensburg alemany.
I ho fan després d'11 dies sense competir, ja que 13 dels seus jugadors estaven amb diferents seleccions. Per aquest motiu, Xavi Pascual ha concentrat l'equip 3 dies a Alemanya, ja que avui es juguen al liderat del grup.
Hem de ser conscients que anem a casa del Flensburg, que és un rival temible, que està jugant molt bé i que ens ho posarà molt difícil. Que en principi no és un camp dels assequibles en què tens en verd posat, no? Però què? Nosaltres tenim un equip amb... podem guanyar, jo crec, que a tot arreu i és el que intentarem.
El Flensburg s'ha adjudicat els dos últims anys la potent Lliga Alemanya i l'últim precedent d'un partit entre el conjunt alemany i el Barça a la pista del Flensburg va ser ara fa 3 anys amb triomf en Blaugrana per només un gol, 27-28. El Barça, el PSG i l'Alborg sumen 8 punts al seu grup de la Champions, mentre que el Flensburg i també el Seguet en tenen 7.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Competicions europees, doncs, de bàsquet, d'handbol i també de waterpolo. El Terrassa disputa la tercera jornada de la Champions a la piscina del Ferencváros hongarès. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després de la victòria ahir de l'Atlètic Barceloneta contra el Solnoki per 14-10, avui arriba el torn dels vallesans que s'enfronten a l'actual campió d'Europa.
L'equip de Dida Covacho té una altra prova de foc a la piscina del Ferencváros, tot just 11 dies després d'haver jugat amb el Plorrico i perdre per 15-5. Avui arriba un altre dels gegants del waterpolo continental, en parla Sergi Mora, jugador manresà del Terrassa.
El que tenim clar és que nosaltres hem de defensar, perquè amb aquest equip, amb el nivell de llançament que tenen, si comencen a estar encertats i tu els deixes moltes facilitats a l'arc, doncs, et poden fer molt mal, no?, en els llançaments i poden fer molts gols. I no ens interessa, evidentment, a nosaltres un partit de molts gols, perquè la nostra capacitat col·legiadora, doncs, potser és una mica menys que la de... Bueno, és menor que la d'ells, no?
El Ferencváros Terrassa comença un quart de set, però no serà l'únic partit en presència catalana, perquè també a l'Eurocup, segona competició continental, el Mataró de Beto Fernández és a Romania per jugar a l'anada de quarts de final a la piscina de l'Oradea.
I el fet d'estar jugant a Europa també, no? Vull dir, nosaltres sabíem de la importància de participar, tot i que sabem que amb el quadre masculí és molt, molt, molt complicat guanyar un títol a dalt de tot, perquè, bueno, hi ha equips que apreten molt per aquesta competició.
L'Oradea Mataró comença a les 6, hora catalana. La tornada serà el 9 de novembre a la capital del Maresme.
I avui hem pogut parlar amb el dues vegades campió del món d'Ultra Trails, Pau Capell. L'atleta de Sant Boi ha fet balanç d'una temporada marcada per la victòria aconseguida a l'Ultra Trail del Montblanc. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, sí. Pau Capell és l'atleta del moment en el món de les curses de muntanya conegudes com a Ultra Trails. De fet, s'ha tornat a proclamar campió del món després d'imposar-se en la prova més important d'aquesta modalitat, el Montblanc. Una temporada rodona ja acabada en l'aspecte competitiu i que l'ha portat en ocasions a ser comparat amb Kilian Jornet. Ell, però, assegura que de Kilian Jornet només n'hi ha un.
No es pot comparar amb Kilian. Kilian és un tipus de corredor totalment diferent. Jo estic molt enfocat en ultra trails, curses de molt llarga distància, i Kilian al final, pues, bueno, és un referent per tots, però sempre dic que si es vulgui apropar al Kilian es pot fer molt mal.
L'atleta de l'RCM Spain ha fet un balanç de temporada que també ha servit per anunciar part del seu calendari de cara al 2020. El primer repte serà guanyar per quarta vegada la Transgran Canària. Això serà el mes de gener. Un pòquer històric mai aconseguit fins a dia d'avui. Després vol repetir triomf al Montblanc i com a premi final de temporada vol repetir la triple corona de campió mundial a les ultrasèries. Per això Capell prefereix ser prudent.
Això seria un gran somni, però sempre comento que cal anar prova a prova i al final, pues, al final d'any analitzar-ho, i si ens ho hem guanyat, pues, serem de nou tercer any campió del món, però de moment pensar cursa a cursa i d'aquesta manera, pues, poder aconseguir-ho.